I seguim a Ser Maestrat i avui ens acompanya Juan José Oliva Simó, president de l'Associació Paleontològica de Vinaròs i destacat expert en paleontologia de la zona del Maestrat. Baix de la seva direcció, l'associació ha jugat un paper clau en la divulgació i l'estudi del patrimoni paleontològic d'aquesta àrea rica en història geològica. Parlem avui amb ell sobre els projectes recents i l'impacte de descobriments com la Apatopigus garciasanzi, no sé si ho diem bé, en l'enteniment de la paleontologia moderna. Donem la benvinguda a Juan José Oliva Simó.
Hola, bon dia.
Primer de tot, quina és la missió principal de l'Associació Paleontològica de Vinaròs i com treballa per assolir aquests objectius?
Bueno, pues, l'Associació Paleontològica de Vinaròs se va fundar el 2016 i des de llavors nosaltres tenim uns objectius clars, que és de difondre la paleontologia al públic en general. Vale? Treballem en instituts, en escoles, fem xarles, conferències, visitem jaciments paleontològics i fem sortides de camp quan el temps ens ho permeti.
Molt bé. I quines són les principals dificultats i reptes al qual s'enfronta l'associació en el seu treball diari?
Bé, els principals reptes és el que parlem, és fer arribar i entendre a la gent que el patrimoni natural i cultural que tenim és molt gran i que una persona no pot sortir al camp a despenses de fer el que li doni la gana, a replegar el que vulgui i emportar-se'l cap a casa. Evidentment, tot això és patrimoni de la humanitat.
Perquè hi ha alguna llei de protecció, no?, que pot penar, no?, l'expoliació, sí, d'aquests fòssils.
Sí, sí, clar. De fet, està totalment prohibit. Vull dir, hi ha comunitats autònomes, això està regit per la comunitat autònoma, cada una té les seues pròpies lleis. Hi ha comunitats autònomes que directament, si te troben picant a un jaciment, un PIG, que és un patrimoni d'interès cultural, directament estàs penat en la llei.
Això em sona que a Aragó sí que estava. A la Comunitat Valenciana també existeix?
Sí. Aragó és un dels més forts a Espanya, Castelló no tant, però estan ficant-se en ell.
Mm-hmm. Molt bé, i quina és la importància de la conca del Maestrat en l'estudi dels fòssils? Per exemple, hi ha un jaciment com el jaciment Anna, a Cinc Torres, i no sé si hi ha més jaciments així visitables per la nostra zona.
Sí, bueno, la conca del Maestrat és sumament important perquè durant 70 milions d'anys va estar operativa des del Juràssic inferior fins al Cretàcic inferior i va ser un mar interior que unia el Cantàbric en el Mediterrani i va anar dipositant molts de metres de sediment fins a arribar fins als 6 quilòmetres. Claro, la fauna que trobem en aquest registre, igual marina que continental, és grandíssima. Jaciments que es poden visitar principalment per la zona, a part del de Cinc Torres, el jaciment Anna, se pot visitar ara fa poquet un jaciment de rastres de sauròpodes, que és el primer registre que se té constància a la Comunitat Valenciana del pas d'aquests animals per la província, molt propet de Morella, el camí que va de Morella a Xiva, de Morella, al costat mateix, ahí en una esplanada, se pot visitar i és fantàstic.
Sí, sí, les huelles ignites, no? Si no recordo malament es diuen, no? Les xafades.
Correcte, sí.
Sí, que per Terol recordo des de Ariño, si no recordo malament, que estan a l'entrada del poble, que es veuen clarament. I també, bueno, i per llocs d'Espanya que vaig, hi ha panels, no?, que fiquen una mica en valor pues, aquelles xafades i són llocs a vegades accessibles en el cotxe, a vegades.
Sí, no, en una passejadeta de mitjoreta vas i vens, no hi ha problema.
Molt bé. I ja anant en aquest descobriment recent que va presentar fa poc a la Fundació Caixa Vinaròs del Apatopigus garciasanzi, no? Quins van ser els principals reptes que es van trobar durant la recerca i quines característiques tindria aquest fòssil?
Bé, doncs, com deia el títol de la xarra, un vinarosenc avançat al seu temps, la seva importància ne té moltes. Vale? Però una principal per científics, que són tres caràcters que evolutivament ha conservat. Vale? Històricament se pensava que havia aparegut a principi del Cenomanià, al Cretàcic superior, fa 100 milions d'anys, i al descobrir aquest espècimen i estudiar-lo, la sort nostra ha sigut que conserva detalls que així ho poden ho poden facilitar, hem vist que realment aquests caràcters ja van aparèixer molt anteriorment, fa 23 milions d'anys a l'Aptià. O sigui que això redescriu una mica la història i els articles anteriors que s'havien publicat sobre aquest gènere. Això com a científic, un dels caràcters és l'aparell genital, un altre caràcter és l'aparell vocal, o sigui alimentici, i un tercer caràcter que este no l'han pogut definir 100%, però s'intuïix que està allí. Que apareix este tercer caràcter, escriuria molt més encara, excavaria molt més fondo, perquè igual tindríem que escriure un nou gènere per a col·locar-lo, per a acomodar-lo dins de l'arbre genealògic de la història de la Terra.
Perquè quines són els principals? Bueno, ja has comentat una miqueta, però ja aprofundint, què fa diferent a aquest fòssil d'altres i què ha portat això a la visió científica d'aquest període històric?
Bueno, pues evolutivament fa 200 milions d'anys els equinoderms, que són la classe, el fílum d'esta espècie, se van separar. Una va colonitzar un altre espai, ja sigui per a buscar refugi, ja sigui per a alimentar-se, va colonitzar una altra profunditat del mar, va entrar més cap a dins i va començar a viure semienterrat, uns 10 centímetres sota el sediment. La primera espècie, la primitiva, són els capellanets actuals que nosaltres trobem a la costa, damunt les pedres, que segur que alguna vegada ens han punxat per les seues espines, són els regulars, i els irregulars van passar a zones més profundes, a 40 metres de la costa i a 10 centímetres enterrat. Estos van perdre les espines i van passar a tindre la boca a baix, adelantar-la evolutivament, això en milions d'anys evidentment passa, i el cul a retrasar-lo, perquè clar, al viure semienterrats, ells menjaven el material, els organismes que troben enterrats, i llavors no necessiten tindre la boca a baix perquè ja van menjant a mesura que caminen. I aquest és un dels caràcters que fa que l'Apatopigus García Sanzi sigui molt, molt interessant d'estudiar. Després ja, de forma més col·loquial per a nosaltres, també és molt interessant perquè és un equinoderm que s'ha trobat a l'ermita de Vinaròs, l'ha trobat un vinarosenc, don Manuel Domingo García Sanz, que és soci fundador de l'Associació Paleontològica de Vinaròs i al qui està dedicat l'espècie, García Sanzi, i l'holotip també és el que està descobert aquí a l'ermita de Vinaròs i damunt per un vinarosenc, l'Enric Forner i Valls. O sigui, que més coses ja no pot dir.
Perquè quan es troba un fòssil d'aquest tipus, ja no dic aquest concretament, que també, no? Ja busques expressament, és una troballa fortuïta, hi ha alguna intuïció de que pot haver alguna cosa?
No, és normalment sempre sol ser casual. Tu quan trobes un espècimen i la persona adequada l'identifica, perquè no tots lo sabem identificar, però si la persona adequada l'identifica, llavors comença una tarea àrdua, que se sol dir en castellà. És agafar l'espècimen, començar a comparar en anteriors troballes, comparar en articles anteriors, fins que arribes a la conclusió de que pot ser una cosa nova. Anem a estudiar-ho profundament. La dificultat que tenim en el registre fòssil és que normalment ni se té la quantitat que se voldria d'espècimens ni conserven la quantitat de detalls que tu voldries, perquè estem parlant de l'aparato genital. En un eriço fòssil, si no busques en lupa, això no és possible visualitzar-ho.
Sí, perquè s'ha trobat a l'ermita de Vinaròs, que és un punt alt i és un animal marí. Per als que no ho tinguem molt clar, com pot ser possible trobar animals marins a moltes alçades, com Morella, que està molt més alt que Vinaròs, perquè se troben molts de restos de corals, no? Explica'ns una miqueta com és possible trobar animals marins a zones altes.
Bueno, això té una explicació molt senzilla. Tal com hem dit abans, la conca sedimentària del Maestrat va arribar un moment en què el sediment va col·lapsar, va arribar al nivell. Sabem que la geologia funciona destruir muntanya, construir valls. Arriba un moment que el nivell de la conca va col·lapsar, va quedar a nivell del mar, pel plegament del plegament de les plaques continentals, l'orogènia alpina va plegar els Pirineus, els Alps, les serralades costeres litoral i les va aixecar. Si de fet mos fixem, en l'ermita de Vinaròs, el Puig és un illot, o sigui, està com si diguéssim aixecat. Per tant, allò és cretàcic, tot el que hi ha per baix és mesozoic, és més actual. Per això, a Morella trobem erisos. No és que el mar arribi ara allà dalt, sinó que Morella antes estava a nivell de mar.
Molt bé. I per plegar més ho van elevar i, per tant, és correcte. Per això que trobem. Sí, és una cosa que potser doncs, molts ja sabem al llarg dels anys, però bueno, no tothom té per què tenir clar això. I una explicació sempre és adient, no?, per a ficar una mica en context aquestes troballes. Pues sí, la divulgació és molt important. I ja parlant també d'aquest fòssil, no? De la comunitat científica, com ha reaccionat, no?, davant d'aquesta troballa?
Bé, pues això és un tema que el mateix Enric va deixar sobre la taula, que potser va pecar massa de patriotisme, m'explico. Ell va voler l'article, publicar-ho en una revista relativament local, parlem del Centre d'Estudis del Maestrat, en seu a Benicarló, però, clar, no ha tingut la repercussió que ell haguera volgut. El fet de que, clar, tots els científics no tenen a l'abast esta... Sí que després se publica en internet i tot, però no arriba a la importància que deuria si tu publiques en una revista internacional de tirada més gran, pues, possiblement tingués molta més repercussió. Però no deixem portes obertes en fer una segona aportació i publicar, a mesura que surti més material, se pot recol·locar i se pot reestudiar coses, o sigui, la ciència funciona així. Traure una importància ara no vol dir que en un futur no la tingui, i a mesura que apareix nous materials se poden rebatre hipòtesis o afirmar-les.
Perquè igual que s'ha trobat aquest únic espècime, per dir-ho d'alguna manera, vull dir, seria fàcil no trobar més fòssils d'aquesta espècie.
No. Espera, tinc que aclarir una cosa. Espècimens se n'han trobat més. O sigui, identificats en museus n'hi ha 10 en total. ¿Vale? Lo que passa és que l'holotip, l'espècie tipus que identifica aquest animal, se va trobar a Vinaròs i va voler que siguera Vinaròs l'holotip. Però se n'ha trobat a Morella, en tres jaciments diferents, se n'ha trobat al Forcall, se n'ha trobat a una Llepuix que està en mans d'un col·leccionista privat, i ara, no fa més de 2 o 3 mesos, va sortir la publicació que se n'ha trobat una al Perelló. O sigui que, com a molt, 10 estan. El problema és que dels 10 no n'hi ha ni un que es pugui veure el caràcter que ens interessaria que es veiera.
Vale. Sí, queda clar, perquè aquests punts són importants, no?, per a ficar més en context de tot el que és la troballa i la importància d'aquest fòssil. I ja tornant una mica a lo que és l'Associació Paleontològica de Vinaròs que vostè dirigeix. Quines activitats i esdeveniments teniu previstos per enguany? Si teniu ja una programació o aneu, depèn de l'època de l'any, aneu fent alguna
cosa? Nosaltres, igual que l'any passat, vam organitzar el 6è Encuentro d'Entitats Nacionals de Ciències de la Terra entre Vinaròs, juntament Vinaròs i Morella. Vam organitzar l'encuentro i es van presentar doncs, diverses entitats de tot Espanya, del Cantàbric, de País Basc, de França, de Barcelona, perdó, i ens vam reunir, vam passar un fin de setmana, una jornada i tal, en diferents visites a museus, en xarles. Enguany és el mateix a l'abril i se celebra a Tremp. Ja estem alguns socis apuntats en el mateix, en el 7è encontre, i ahir pues, sempre debatim i discutim una mica l'estat de la paleontologia actual, com està, com se veu en un futur, les lleis, totes aquestes coses. Després, a mesura que arriba l'estiu, pues, sempre van sorgint les campanyes d'excavació i hi ha alguns científics pues, que mos inviten a col·laborar en ells, assistir a campanyes, a treballar, com vulgarment se diu, ajudar i arrimar el callo allí. I després, a final d'any, a octubre i novembre, ja tenim previst dos xarles més i 2 conferències. Sempre més o menys ho fem igual, a final d'any, 2 xarles.
Vale, perquè les administracions, tant a nivell pues, autonòmic o de diputació, ajuntament, com s'involucren a l'hora de fer aquestes pues, prospeccions o ampliar ja jaciments que ja existents? Com funciona això?
Això, a veure, individualment hauríem de parlar en cada expert, però notablement és més el tema econòmic i tot això sempre ho porten els mateixos ajuntaments. Els ajuntaments té, mitjançant els pressupostos te col·laboren. Després sí, en el moment que surten les publicacions, en el moment que es volen muntar museus, llavors ja entren les diputacions i departaments més grans, com aquell que diu. Però al principi sempre costa arrencar i és gràcies als ajuntaments que se financia tot això, si no la investigació seria impossible.
Sí, perquè a nivell d'ajuntament pots fer els museus, no? Recordo ara el de Morella, el que també hi ha a Cinc Torres, si no recordo malament. També ara sí, a Vallibona bueno, han fet també una rèplica de dinosaure. No sé si també hi ha alguna cosa per ahí també muntat. No?
Sí, hi ha un espai en reproduccions que es pot visitar, una aula en reproduccions que està molt bé. La veritat, jo els he vist i estan molt, molt, molt ben aconseguides. De fet, conec el paleoartista que les va fer i se ho va treballar molt. He vist les originals i les rèpliques i de veritat que no sabries diferenciar-les quina és quina.
Sí, perquè algo aparegut al territori d'Innòpolis, no? Que això és molt gran en un munt de subseus que jo tinc l'oportunitat de visitar algunes, cada una temàtica. Vull dir, no sé si d'Innòpolis també té alguna seu per Castelló o ja no arriba perquè ja té un àmbit més de Terol, no sé.
Pues mira, no però aquest any passat, al novembre, vam tindre l'Alberto Cobos, que és el director de d'Innòpolis, de la Fundació Paleontològica de Teruel d'Innòpolis, i vam estar comentant el tema i es va deixar caure a la porta de que seria possible obrir una factoria. O sigui, d'Innòpolis està muntat en principi per només abarcar el territori de Teruel, però claro, al pas dels anys això s'ha fet una franquícia i no descartava que hi hagués un Dinòpolis a Morella, per dir alguna cosa, un Dinòpolis a Vinaròs, tot depèn de la bona sintonia que hi hagués en els ajuntaments i les institucions, clar.
Sí, perquè realment ho tenen molt ben muntat i se nota que hi ha hagut una inversió i moltes ganes, sí?
Sí, és així, de fet és així.
Ja per a finalitzar aquesta entrevista, com pot el públic de Vinaròs i comarca conèixer la vostra entitat, ficar-se en contacte, fer-se soci? Teniu alguna pàgina web o xarxa social on se puga consultar per a aquest fi?
Pues bueno, mira, nosaltres tenim la sede en la mateixa associació de les mestresses de casa d'aquí de Vinaròs, al carrer Almenara número 9, si no m'equivoco. I després tenim pàgina de Facebook, Associació Paleontològica de Vinaròs, que ahí està el meu telèfon, es volen ficar en contacte amb mi sense cap problema. En dijous per la tarda solen fer reunió i debatim pues, algun tema, si ha sortit alguna cosa per internet, si algun soci està interessat en assistir a algun congrés, a alguna conferència, pues, assessorem una mica i no hi hauria problema de fer-se soci. Nosaltres tenim socis ordinaris i tenim socis assessors, que són paleontòlegs i geòlegs, que en un moment donat ens poden donar una maneta.
No, molt bé. Pues volem agrair a Juan José Oliva Simó, president de l'Associació Paleontològica de Vinaròs, haver compartit tota aquesta informació d'aquest fòssil, també que ens hagi parlat de l'associació que ell presideix, i bé, animar-lo a que si hi ha nous descobriments, pues, bueno, que passi pels nostres micròfons i parla d'ells.
D'acord, això està fet. Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, adeu.